Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata ho està sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge, amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 12 i 3 minutets. Estem a 3 de juliol i la paraula del dia a mi me pareix que és molt curiosa.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis
passió.
Rata penada. Amb la paraula composta rata penada, molts valencians es refereixen a un mamífer d'hàbits nocturns que passa el dia ocult en coves o altres llocs foscos, penjat cap per avall i enganxat a qualsevol rugositat amb les urpes de les extremitats posteriors. Té els dits de les extremitats anteriors, particularment allargats i units per una membrana de pell fina, cosa que els permet volar. Les rates penades es guien i cacen per ecolocalització. Tenen una espècie de sonar biològic que els permet emetre ultrasons que capten immediatament en les seues grans orelles quan xoquen contra algun obstacle. En la seua fisonomia destaquen uns grans ullals que fan que, en l'imaginari popular, s'hagin convertit en criatures sinistres de la nit. Però les nostres rates penades són animals insectívors i en el nostre ecosistema duen a terme una funció fonamental en la polinització de les flors, així com en la dispersió de llavors. Entre els valencians, la rata penada és una figura icònica que forma part de la nostra simbologia heràldica. Corona l'escut de la ciutat de València i el d'altres municipis valencians i està present també en el de molts clubs esportius i entitats culturals i festives. Cal advertir, amb tot, que, encara que popularment es diuen rates penades, en la classificació taxonòmica no pertanyen a la mateixa família que les rates, sinó que són de l'ordre dels quiròpters. Per una altra banda, l'adjectiu penada prové del llatí penata, que significa amb plomes, i que per extensió, tingueren plomes o no, passa a aplicar-se a tots els animals voladors. Com a curiositat, pot destacar-se també que este mateix adjectiu està relacionat amb l'anglès pen, que originàriament s'usava per a designar una ploma usada per a escriure. I d'ací ve també el pen drive, un dispositiu electrònic de dimensions reduïdes i per això fàcilment transportable, que permet guardar dades i transferir-les d'un ordinador a un altre i que en valencià rep el nom de llapis de memòria.
Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalización.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
El Mercat Central de Vila-real, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Vila-real, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya. Esta temporada, el Vila-real té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es i tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Miren, la incorporació més tardana dels jovens al mercat laboral obligarà molts d'ells a allargar la vida laboral fins als 71 anys. Això és un informe que s'ha presentat, que ha elaborat la Fundació BBVA i l'Institut d'Investigacions Econòmiques, l'IBIA, perquè actualment la taxa d'ocupació entre els 16 i els 29 anys és de 15 punts inferior als del 2007. I què ocorre? Que això dificulta acumular els anys de cotització necessaris per accedir a una pensió completa als 65. Segons les projeccions per aconseguir en 2065 una taxa bruta de substitució del 90%, és a dir, que la pensió equivalga al salari de l'últim any treballat, caldria haver cotitzat 40 anys. Amb només 35 anys cotitzats, caldria jubilar-se als 68 anys i amb 30 als 71. Vaja, que els números no fallen. L'estudi també alerta que si aproven reformes addicionals per a reduir la despesa pública, la taxa de substitució podria caure entre els 10 i els 20 punts. Per exemple, qui només hagi cotitzat 30 anys cobraria una pensió que seria poc més del 57% del seu salari mínim, molt lluny del 77% actual amb aquest mateix historial de cotització. El descens afectaria també als altres perfils. Amb 35 anys cotitzats, la taxa de substitució baixaria al 70% i amb 40 anys al 80%. Este escenari es donaria si elevara el període de còmput de la base reguladora fins als últims 35 anys treballats, que ara en són 25. I si es requereixen 40 anys cotitzats per a cobrar el 100% de la base reguladora, en lloc del 33 que hi hauria en 2027, s'inclourà a partir del 2044, un factor de sostenibilitat vinculat a l'esperança de vida. Ojo, l'informe també recorda que les últimes reformes de les pensions, que es desplegaran completament a partir del 2050, obligarà als jovens a fer majors aportacions a la Seguretat Social, a més de l'anomenat mecanisme d'equitat intergeneracional per als salaris més alts. S'ha introduït una nova quota de solidaritat que suposarà més cotització però sense impacte positiu en la pensió. Els autors remarquen que el sistema espanyol les cotitzacions addicionals no milloren la pensió, sinó que incrementen la base reguladora, per la qual cosa aquestes aportacions suposaran en realitat un salari net menor per als treballadors.
La 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 la
I la vicepresidenta general del PSPB-PSOE de Castelló, Merche Galí, ha exigit la dimissió de Carlos Mazón després de portar la Generalitat a la fallida imposar un plan d'ajust restrictiu i antisocial que contempla retallades doloroses en subvencions i venda de patrimoni de totes i tots els valencians. És intolerable que Mazón hagi dinamitat els comptes públics amb regals fiscals als de sempre, com el perdó de 14 milions a les nuclears i ara pretenga que ho paguem els serveis públics, ha denunciat la diputada i vicepresidenta general del PSPB. Escoltem a Merche Galí.
Mazón està aplicant la vella recepta del Partit Popular, que consistís, com sempre, en contentar els més rics amb retallades d'impostos, com els 14 milions d'euros que ha perdonat a les nuclears quan ni siquiera ho havien demanat, i, per altra banda, retallar a la majoria social, als treballadors, als jubilats, als joves, que veuen com cada dia és més difícil eixir endavant. El PP, juntament amb Vox, està clar que el que pretenen i el seu gran objectiu és desmantellar tot allò públic.
I el portaveu d'infraestructures del Grup Popular en les Corts, José Ra González de Zarate, ha denunciat la falta de finançació crònica i l'intent de Sánchez d'asfixiar la Comunitat Valenciana, mentre que ha posat en valor l'aposta ferma del Consell d'Amazon per al transport públic. Escoltem al José Ra González.
Este gobierno de corrupción Sánchez ha reducido y lleva reduciendo las bonificaciones al transporte público aplicable a las comunidades autónomas y dejándolas casi solas ante esta falta de ayuda. Y a pesar de la infrafinanciación crónica y a falta de ayuda e intento por Sánchez de ahogar a la Comunidad Valenciana y yo creo que a todas las comunidades donde gobierna el Partido Popular, el Consell de Mazón y del Partido Popular mantiene su firme apuesta por el transporte público. Más de 37 millones de euros para garantizar hasta el 31 de diciembre la reducción temporal de tarifas del transporte público y tener la gratuidad de los servicios para menores de 14 años, así como para todos los residentes de las zonas más afectadas por la dana. Es decir, ayuda de Sánchez cero, ayudas de Mazón todas, absolutamente todas. Falta de mantenimiento, falta de inversión, falta de comunicación, caos y desconfianza en el transporte público. Eso es lo que hace el Partido Socialista y su gobierno.
I l'Ajuntament de Vilafamés ha instal·lat elements d'ús per als i les ciclistes del poble i visitants. Davant de l'alberg municipal s'han col·locat 10 aparcabicis nous, un punt de reparació, un punt de recàrrega de bicicletes amb motor elèctric i un altre punt de neteja general. Així, pues, durant els pròxims dies s'habilitarà el funcionament del punt de recàrrega i de neteja amb la seva connexió a la xarxa elèctrica. Aquests nous elements s'han instal·lat en l'alberg degut a la seva ubicació cèntrica en el complex esportiu i d'educació de l'Estepar. En aquesta zona estan ubicades les piscines municipals, el poliesportiu municipal, l'Estepar, el camp de futbol l'Estepar i la pista de tennis i de bàsquet, el CEIP Sant Miguel o les màquines de gimnàsia del Pinar, també de l'Estepar. I Borriana habilitarà una nova zona d'aparcaments davant del trasllat provisional del CEIP Hortolans. El consistori de la capital de la Plana Baixa ha gestionat la cessió de 3 parcel·les privades que sumen una superfície aproximada de 1.600 metres quadrats i que permetran habilitar una nova zona de pàrquing amb capacitat per a uns 80 vehicles. Escoltem al regidor de l'àrea.
Mientras mejoramos las infraestructuras educativas de Borriana, con esta actuación ofrecemos soluciones a las necesidades de movilidad y estacionamiento de nuestros vecinos. Con la cesión de 3 parcelas privadas que suman una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, hemos logrado habilitar una nueva zona de parking con capacidad para unos 80 vehículos.
Miren, i este matí ha tingut lloc el debat de l'estat de la província en la Diputació de Castelló, quan és l'equador de la legislatura. I el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, ha denunciat durant el debat l'estat de la província, la deriva autoritària i partidista del govern de la institució encapçalada per Marta Barragina, i ha reclamat un canvi de rumb cap a una Diputació més oberta, democràtica i dialogant. Segons el grup valencianista, l'equador de la legislatura ha evidenciat que la imposició de la superbia política i la manca de diàleg s'ha convertit en un modus operandi del govern provincial. Escoltem al diputat David Guardiola.
Partidista, arbitrària i totalitària que ha pres aquest govern de la Diputació, aquest govern de Barragina, a l'equador d'aquest mandat, ha impedit acords i consensos bàsics per la ciutadania. En esta Diputació, la senyora Barragina ha sigut incapaç, per manca de voluntat, d'arribar a acords per defensar la continuïtat de Cebisama com a principal aparador del nostre principal sector industrial, i ha sigut incapaç també d'arribar a acords per impulsar polítiques d'ocupació davant del tancament de Maricler. Per això considerem que aquesta manca de diàleg, aquesta manca de voluntat política del PP està impedint que aquesta província avance.
I també el PSPB ha fet aquestes declaracions. En este ha dit o ha denunciat durant el debat sobre l'estat de la província que l'any transcorregut des de l'anterior sessió la degradació institucional i democràtica d'esta casa s'ha accelerat a marxa forçada, i ha assenyalat directament a la presidenta Marta Barragina. En aquesta casa es governa des d'un búnquer i amb un menyspreu absolut cap al diàleg, cap a l'oposició i cap a les necessitats reals dels municipis. Ha tornat la política provincial a la baixesa més absoluta, com els temps de Carlos Fabra, en què només governaven els seus i per als seus i no per a tots, ha assenyalat. Escoltem el portaveu del PSPB, Samuel Falomir.
Des del PSPB, PSOE de la província de Castelló, avui, durant el debat de la província, han volgut ficar damunt de la taula qüestions que creiem que són bàsiques i que, evidentment, són competència d'aquesta Diputació Provincial. Està clar que el Partit Popular volia parlar d'altres qüestions, per no parlar de la seva gestió, per no parlar dels problemes reals dels ciutadans de la nostra província, però per això estem nosaltres, els socialistes, per a ficar damunt de la taula aquelles qüestions que consideren que deuen de millorar i també, no, en un to propositiu, proposar-los accions per a, evidentment, solucionar els problemes dels veïns i veïnes d'aquesta província. Hem parlat del comerç local, la necessitat d'ajudes per part d'aquesta institució provincial. Hem parlat també dels artesans, un sector també essencial dins de la nostra província i que veiem com des d'aquesta Diputació no se dona cap tipus de recolzament. Hem parlat de la situació que està vivint el Consorci Provincial de Bombers sense cap fulla de ruta, ni a curt ni a llarg termini, que ha suposat ja, no?, que s'hagin manifestat els bombers en la plaça de les Aules en alguna ocasió. Hem parlat també de la despoblació, un assumpte totalment oblidat per part del Partit Popular i per part també de la Generalitat Valenciana, que a més hem vist, no?, com ara mateix s'han desmantelat. Hem parlat, no?, també de l'abandonament que tenen les famílies de la memòria històrica per part d'aquesta Diputació, o com les ONGs, no?, que treballen en projectes de desenvolupament en altres països de cooperació, hem vist també com han desaparegut totes aquestes línies de subvencions. Hem recriminat, no?, que tinguem un pla d'igualtat que estigui caducat i que no siguin capaços ni de siquiera d'actualitzar-lo. En definitiva, no?, hem parlat de qüestions, no?, que els socialistes ens preocupen i que, com no, ens ocupen també, no?, en la nostra tasca d'oposició. Esperem que el Partit Popular, en el seu no constant, s'hem recordat que de 16 mocions que hem presentat, tan sols han aprovat una moció, en el sumo constant, no són capaços d'escoltar més enllà d'allò que ells consideren, no?, que és l'ideal per a aquesta província, sense tenir en compte que els socialistes també representem, no?, a molts veïns i veïnes d'aquesta província de Castelló, que és evident que també moltíssima gent es transmet aquestes idees, aquest malestar, aquestes propostes per a poder millorar, pues, l'acció política d'aquesta Diputació Provincial, i simplement, pues, bueno, de nou, a pesar del to, no?, i a pesar dels insults que rebem, pues, contínuament per part de la senyora presidenta, nosaltres, com sempre diem, no?, nosaltres tenim la mà, a pesar de tot això, perquè es devem als veïns i les veïnes per tal de parlar, per tal d'acordar i per tal de ser útils, no?, des de la política a la ciutadania, que al final és el que vol la gent, no?
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
En la força de Grues Tomàs, Nice Elevat. Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Miren, y ahora tengo así al promotor, bueno, es el cap visible de la ballada de Letícia Sabater amb el alcalde de Vila-real. Ella es el president del barri El Progrés, José Monsonís Nebot. Bon dia.
Bon dia, Susana, què tal? Com estem?
Bueno, és que parla tot el món de les festes del Progrés.
Sí.
Perquè ho ha acertat. Però de totes, totes, eh?
Sí, nosaltres bueno, intentem fer el millor possible, no?, perquè la gent pugui disfrutar, passar una setmaneta en convivència amb tots els veïns i tota la gent que vulgui vindre a disfrutar de les festes, estan convidats.
Comenceu divendres passat?
Començarem divendres passat, correcte.
Val. Bueno, després parlarem de lo que tenim esta nit. Uh-huh. El divendres passat vau començar, però... Suposo que el cap de setmana degueu fer un fum d'activitats.
Pues no van parar, el cap de setmana no van parar. Vam més començar el divendres en l'entrega de la clau de les festes. Va estar la reina de les festes de Vila-real, en tota la corte, comissió, junta de festes, representants de l'Ajuntament. Vam fer l'entrega, vam disfrutar un ratet de la xaranga, després pa i portar, i vam fer un disc jockey. disco móvil. El dissabte vam continuar en un concurs de guinyot. Vam estar pràcticament tot el dia. Molt bé, vam tindre una afluència
molta molt participació? Doncs
pues unes 20 parelles, n'hi ha ben. 20 parelles.
20 parelles.
20 parelles. Vam estar des de les 10 del matí, vam fer l'almorzar popular i vam acabar pràcticament a l'eixa de la vespre.
Vale, i...
Paella incluïda, migdia... Bueno.
Se pot dir que en el barri del Progrés participa tot el món, és a dir, sí. La gent és molt donada a la festa del carrer.
El veïnat, de fet, està volcat. No ara, no durant tota la durant esta setmana, que evidentment hi ha molta més afluència, però la gent, els veïns, col·laboren amb nosaltres durant tot l'any. No ens podem queixar del veïnat, la veritat.
Val, cap de setmana, a més, nosaltres hem rebut fotos que les hem publicat també.
Sí.
Però arriba el dilluns, dilluns de Xulla, i arriba Letícia Sabater.
Correcte.
Anem a veure... qui decidís a qui porten? Com ho decidim?
Això ho fem nosaltres internament. Internament nosaltres pues fiquem varios artistes damunt la taula i entre tots decidim. Aportem idees i intentem quadrar el millor possible en el dia que pensem que és més apropiat i molt aixuem. Pot vindre gent, pot no anar ningú, però bueno.
Letícia Sabater va estar vota per majoria.
Letícia Sabater, sí, va ser unànime.
És a dir, tots vau estar... I clar, després també teníeu que saber si aquest dia la tindríeu i tal. Bueno, jo ho feu prèviament, no? Imagina.
Bueno, nosaltres vam... De fet, la vaig contactar. Tenia disponibilitat per aquest dilluns. En principi jo volia que vinguera un fin de setmana, però bueno, com esta xica aparentment pues, té molts concerts i no para, la veritat que és una treballadora nata.
Val molts diners?
Pues val diners. No val molts diners, però val diners. Sí...
És a dir, per un barri com el Progrés és una aposta...
És assumible, sí. No és dels més cars. La veritat que jo pensava que era prou més cara de lo que mos va costar i qualsevol grup d'ací del terreno m'està cobrant lo mateix que ja. Qualsevol tardeo d'estos que se fan per ací, flamencos i demés, més o menys el mateix pressupost.
I... Anima, ella és a veure, és una persona que és molt artista des de fa molts anys i ella anima molt, però tant com va dir-li a l'alcalde que pujara i que pujara, és a dir, te va sorprendre?
A veure, no me va sorprendre perquè el senyor alcalde, la veritat que és una persona molt pròxima, va estar allí nosaltres un mes de, com si fos un mes de la comissió, participant en el públic, en la gent, disfrutant, i la veritat que no me va sorprendre perquè és una persona que és molt pròxima i al final se va integrar en el que és les festes, com fa sempre, i va ser una situació graciosa, simpàtica, i jo pensé que molt agradable.
De la corporació agradable. Municipal només va pujar ell?
Sí. A fer el ballet i tal, sí.
I la gent, pues,
a veure, tampoc pujar tot el món.
No,
de fer...
te referís jo per si n'hi havia més gent de la corporació municipal.
Sí, va vindre molta gent, va vindre pràcticament tota la corporació de l'Ajuntament. Vam estar sopant, vam fer un sopar de Xulla, vam estar tots en la taula, les xiquetes de la reina i la corte,
sí.
La junta local, bon, tots.
És a dir, bona representació de lo que és tot.
Sí.
I bueno, jo per lo que
dius... Aprofite per agrair a tots els representants que van estar en nosaltres, acompanyant-nos, de tots els partits polítics i, bueno... de representacions del poble.
Prèviament, l'alcalde, a les festes, lògicament, va tindre aquesta visita, no?, que fa l'alcalde als barris.
Sí.
Hi havia moltes reivindicacions, hi havia reivindicacions, no sé si moltes o poques, però hi havia?
Sí, hi havia diverses, no? Jo crec que sempre hi ha coses que millorar i sempre hi ha coses que reivindicar i intentar pues, presentar-les.
Bueno, a part de la brutícia dels carrers i tot el més, que suposa que això ho diu tot el món, algo en concret que des del barri el Progrés se li demana?
Sí, nosaltres tenim un problema gros, que eren uns patis que hi ha al costat del pavelló,
sí.
Que estaven creant, pues, bueno...
Per falta de limpieza del pati?
Per falta de limpieza, per falta de manteniment, a part de que era un perill, no? Perquè són uns patis que no estan en condicions, i era una reivindicació que teníem en l'Ajuntament fa un temps, i bueno, ara hem menjat tots els papers i la veritat que ja estan es començant. M'han ficat ahir les valles i demés per poder ja començar a tirar tot això o fer les apropiacions que tinguen que fer, no sé com estarà la documentació.
Però ja n'has començat, no?
Sí.
És a dir, de les reivindicacions que li van demanar, esta és una de les que s'ha complit?
Esta és una i estan en marxa.
Correcte. Era la que més preocupava?
La que més preocupava. Després, evidentment, pues, hi ha cosetes, no? Com ho va dir, pues, algun tema de brutícia, algun tema d'alguna farola, alguna cosa, bueno. minoritàries.
Per tant, quan estava allà l'alcalde, evidentment ja no tenien moltes coses que reclamar-li, no?
No, a veure, no era el moment tampoc, no? És un moment de festes...
Sí, té prudència a l'hora de distingir, no? En el moment en què tens un alcalde i el que vols és passar-te-ho bé.
Sí, jo crec que la gent és molt educada, no? En aquest sentit, i la veritat que respeten a muntó. Quan va vindre la visita que va fer, que era pa lo que era, pues pa veure les necessitats, no?, del barri, la gent va participar i va haver una gran participació, la veritat, més de lo que jo me pensava. Però bueno, ara en els actes de les festes, són els actes de les festes, igual que està la missa, igual que està la professó, igual que està en aquest tipus d'actes, la gent va lo que va i...
És a dir, que en este cas sí que és veritat que l'alcalde quan va divertir-se i quan va fer faena, segons el PRORES.
Correcte, correcte. Jo crec que ahir, bueno, no se parla de temes que no tinguin que parlar-se en aquest moment, no? És una taula distinguda, és una taula simpàtica, una taula de conversacions, com podem fer entre amics, anem a dir.
Podem dir que l'alcalde de Vila-real s'hi va complir en les promeses del PRORES?
Sí.
Vale.
Sí, a veure, hi ha cosetes que encara estan en marxa, que hi ha cosetes que les coses no se fan d'avui per demà, no? Però s'estan treballant, no puc dir que no.
Vale. Esta nit n'hi ha torra.
Esta nit tenim torra de sardina.
Carn, vale, i n'hi ha algun... No, jo dic per allò, per si la gent s'agradaria la idea d'anar a algun sí, altre ball.
No, esta nit tenim torra de sardines. Torra de sardines i sangria. I després tindrem una actuació de teatre en el grup Estretxe, Valentín i el seu equip, que faran dues actuacions de teatre. Per ficar la nota d'humor, no? Que sempre fiquen.
Sangre Gorda i la Clínica Dental.
Correcte.
Ho faran... Allí, per exemple, n'hi ha un puesto en concret on se fan totes les
sí,
actuacions.
Sí, sí, sí. Tenim un escenari en la mateixa plaça. És un parc que invita, no? Invita a fer actes allí perquè, bueno, tenim molta sombreta, tenim una zona molt, 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 molt xula, la veritat. Un terreno per poder torrar, tranquils, una pista de futbol que els xiquets poden estar allí jugant mentre els pares pues, estan sentats xerrant i disfrutant. Tenim un
per cert, el parc com està?
El parque, molt bé.
Me refereixo que està renovat, n'hi havia... Jo recorde...
Sí, no el van renovar, el van renovar fa no molt. De fet, van ficar césped artificial, van arreglar un poc el que és la zona infantil, hi ha alguna coseta que mos queda en la pista, bueno, van arreglar les valles i demés, que sí que estan en marxa ja per poder canviar-les, perquè fa molt de temps que estan i estan un poquet de rovellades i en algo d'òxid, però estan treballant ja per poder arreglar-ho tot.
Clar, perquè el que servís tindre una associació servís, ara estem de festa, evidentment, i està tota la setmana que jo penso que estareu gaudint de lo que són les festes, però també vos reuniu.
Sí, a veure, clar, l'associació que... no para, no? A veure, tots tenim la nostra faena i les nostres prioritats, no? Família, faena, que això és lo primer, no? I després, així, les associacions, però bueno, nosaltres som un equipet que fem lo que podem i quan podem.
Des de quan està este equipo?
Pues este equipo es el tercer any que estem. És el tercer any que estem com a associació i comissió. De fet, antes estàvem com a únicament comissió.
Clar.
Comissió, des del 2017.
I ja n'hi ha anat unint-se gent?
Sí, ha anat unint-se, ha anat anant-se, ja saps com són les altres comissions, ho entra, ho se'n va, ho quadra, ho no quadra, però bueno... Sí, o sea, lo que és el pilar, lo que són els pilars, claro, estan des del principi.
Sí, això era més sí. El que volia saber. Si n'hi ha un pilar ferm
sí, sí,
en
sí.
Quant al voltant d'aquesta associació.
Correcte, n'hi ha pilars que són els que estan, que són els que al final, bueno, com en totes les associacions, no? I en tots els organismes, al final sempre hi ha pues, persones que, pues, per caràcter o pel que siga, pues, sempre tenen més facilitat, no?, per poder tirar del carro. Però bueno, tots. Tots en general, tots aporten cada un el que pot en la medida del possible i la veritat que si no fora per la comissió de festes que està bueno, tot l'any treballant i donant el callo ara esta setmana no podríem fer res, seria impossible.
Hi ha hagut alguna novetat dels altres anys a este?
Intentem fer novetats tots els anys.
Home, guany vos heu superat, eh? Tinc que dir com mediàticament la repercussió que n'hi ha hagut
sí,
en això.
Sí, la veritat que no mos esperàvem que fora...
Buscàveu
no, buscàvem passar un rato divertit. De fet, tenia inclús hasta... Bueno, parlàvem, no? Sabíem que anava a vindre gent, perquè aquesta dona pues, tindrà totes les crítiques que tinga i li agradarà a qui li agradarà i al que no li agradarà, perquè vamos, és una persona polèmica, no? Però que al final se parla d'ella.
Sí, sí.
I teníem els nostres dubtes per el tema del dilluns, no? A veure si treballant, tal, la gent, volem què passa, vindrà gent, però a lo millor no se mos desmadra. Y vamos, espectacular. Bueno, yo sé que contents.
Vídeos, la gent rien, se pasan seguro.
Sí, bueno, es que va a ser un públic molt variopinto, perquè han de totes les edats, no? En xiquets de 5-6 anys hasta persones majors, de mitjana edat, o sea, un públic molt variat.
Bueno, és que n'hi ha públic que ha crescut en ella, eh?
Sí, sí, jo, per exemple.
Clar, és que n'hi ha públic que ha crescut en ella.
I molt simpàtic, va estar molt simpàtic, molt de respecte, jo tenia, vamos, un poc de por, a lo millor, no? També, i a veure si hi ha algú que, bueno, no sé, no sé mai, no? Que va, ningún problema, la gent participativa, cap problema de cine. La veritat que molt bé.
Per exemple, vosaltres heu dit als barris que penseu que les coses que oferiu s'ha de comprar als barris?
S'ha de comprar?
Per exemple, la xulla, ara en este cas les sardines...
A veure, nosaltres intentem que el negoci... És un barri que no n'hi ha massa negocis, per desgràcia. Per desgràcia, és un barri que està en les afores, és un barri que se viu molt a gust, la veritat, però per desgràcia no n'hi ha massa negocis. Però sí que...
Però la infraestructura com està? Que això sí que m'interessa. És dir, és un barri que està en les afores, però té de tot.
Té de tot, té de tot.
Està ben sortit.
Tenim de tot. Tenim
se
de
viu
tot.
Molt tranquil.
Sí, de categoria. Jo no el canviaria. De fet, jo no sóc de Villarreal, jo sóc de Burriana, però bueno, porto 18 anys vivint en Villarreal. Treballo en Villarreal fa 25 anys, o sea que me considere...
Bueno, i
quasi Villarrealero,
anem a dir. És president d'una de les associacions de Villarreal, és a dir.
I jo no el coneixia el barri, evidentment, quan vaig vindre a viure així, i ara mateix no el canviaria.
Entonces, lo que podeu comprar, si ho compreu allí a la zona...
Sí, tenim una tendeta al barri, pues que pues, li comprem la car, per fer la xulla, pues, per fer els almorzars, intentem, clar, intentem pues, donar-li...
Donar-li oxigen, per a que no tanque, perquè després també li dona, te vos dona el servici.
Correcte.
I en quant a col·locar cadires, sempre hi ha algú d'això que s'escaqueja...
Ahora, això passa en totes les festes, crec jo, no? Això passa en totes les festes, sempre hi ha algú... Pues,
perquè,
que
ojo, que la calor...
Sí que és veritat que la gent que ve sempre, és fijos, no?, anem a dir, la gent que és del barri o de fora del barri, però que sempre venen a col·laborar, sí que mos ajuden, sí que mos ajuden. La gent, tinc que dir, a veure, si hi ha un percentatge mínim que pues, agarra i se'n va, no? Però...
I molta gent de fora que va viure les festes del
sí,
Congrés.
Sí, sí, sí.
Què és el més, salvo el dia de la xulla, que ho tenim clar, però de lo que queda, què espereu que siga el més...
A veure, pues esta nit tenim el teatre que a mi m'agrada, crec que és algo molt, molt simpàtic i molt d'ací, no? Molt del poble, no? I que és una nota d'humor molt, molt xula i que jo crec que estarà molt bé. La sardina és algo típic dels barris, que la gent també col·labora molt. I demà tenim un concertet de rumbeo, flamenco i tal, que són Los Calis. Que
flamenquito, flamenquito.
Sí, que són uns clàssics de fa munt d'anys, de fa molts anys. Bueno, què tal? Esperem molta gent demà també.
Vale, avui és dijous, demà divendres, flamenquito.
Esperem molta gent. Demà tenim el que és el flamenquito més potent, anem a dir, el grup este que és més
conegut.
Més conegut. I concurs de paelles, farem el concurs de paelles i...
Demà divendres, concurs de paelles i flamenquito. Mare, un divendres boníssim, eh?
Sí.
O sea, genial.
Sí, sí.
I jo, perquè, clar, és que cada dia vos teniu que anar... I dissabte?
Dissabte tenim un DJ d'així del poble, que de fet actua molt així en les festes del poble i de més, que és DJ Cabezuelo, més per a la joventut. Encara que li dic que fiqui un poc de tot, perquè bueno... Però...
No, i a més, és que passa que com ara mesclen les cançons, això de que
sí.
La gent joveneta i la gent més gran.
Correcte, ja pel tancament de festes pues fem una disco mòbil així més xula i ja està, i acabem ahí.
Bueno, ja està, no, que vos queda un cop de
sí,
setmana
són
9
dies,
eh?
Són 9 dies que al final tens que inventar. No? Va ficar actes tots els dies.
N'hi ha molt de manegueta d'esta gent que ajuda.
Sí, sí.
És que la paraula manegueta és preciosa.
Sí, manegueta és envenyant i el manegueta és necessari, crec jo. El manegueta té que estar, no?
I se col·laboren allò dels numerets...
Sí, de fet estan vives aquestes festes gràcies a això, no? Gràcies als numerets, gràcies als rifes, gràcies als bingos populars, gràcies a tot aquest tipus de coses que si no... Bueno, seria impossible.
Per guardar cadira hi ha que posar una quantitat.
Com, perdona? No t'entenc la pregunta.
Diuen, per exemple, ara les festes del poble diuen una cadira n'hi ha
sí,
que guardar.
Sí, clar, n'hi ha que fer una reserva. Nosaltres fem reserves perquè si no podríem organitzar-ho, no sabríem on anem, seria anar a cegues i això és molt complicat, no?, quan hi ha tanta gent. I tens que reservar sempre la teva caireta.
I lògicament, si no se posa l'euro, té arriesga que et demanen 20 de cadires,
i no? te quedes sense. Nosaltres el que fem és un parell de dies antes o tres dies antes que comencen les festes, en l'associació pues, la gent ve i fa reservant. Reserva'm 5 cadires per la xulla, reserva'm 10 cadires per la sardina, reserva'm i anem donant tickets.
Per tenir per la sardina també teniu reserva de cadires?
Sí. Vale, però quantes... que si vols vindre, pues vindré, cap problema.
Quantes ne teniu?
Pues n'hi han reservades unes 250.
Reservades?
Reservades. Que durant el dia va increixendo. O sea,
sí, perquè allò de que ai, encara puc anar...
Tota la setmana, resulta... tota la setmana.
A quina hora serà això?
A les 11. A les 11 és l'actuació, la sardina és 9.
Vale, i quanta sardina teniu en comanar?
No me faig estito perquè te diria una mentira, però unes quantes...
Claro, perquè allò és preciós, allò de la Torre de la Sardina. Sempre sí. Torren els mateixos?
Ahí estem, a veure, la sardina no llega mal, no llega a torrar a molta gent. Entonces no sé si mos tocarà fer-ho a sort, ja veurem.
Ja, ja, lo que pasa es que, claro, y bueno, lo, después de lo que se me toca a mi, bueno, ya está, pues ho faré jo, ¿no?
Sí, no,
perquè
al final...
normalment torren els homes, no? O també n'hi ha alguna dona que se tira al ruedo.
Sí que és veritat que el tema de torrar, n'hi ha dones torrant allí, n'hi ha dones torrant. De la comissió sí que és veritat que són més els homes els que torren i més les que cuinen a nivell de paelles, fideuàs, són les dones. Ho tenim així un poquet més mesclat, però bueno, que pot torrar una dona sense cap problema.
N'hi ha paritat total, eh?
Sí, sí, nosaltres, ahí tots col·laborem, tots guarden caires, tots guarden taules, tots fem de tot.
És un barri amb molts xiquets.
Sí. Sí, sí, sí.
Té la gran sort.
Sí, 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 sí.
Que és un barri jove i amb molts xiquets.
Sí, sí, sí. I cada vegada més, eh? Cada vegada estan venint més veïns, gent jove sobretot, en xiquets, i la veritat que té molta vida.
I allò de carrers de xiquets, les activitats infantils?
Tots els dies. De fet, tots els dies. De fet, tots els dies sí o sí n'hi ha berenar infantil. Això no falla, els fartons o sandwiches de nocilla o la horchata, tot. Tot això tots els dies. Ahir, per exemple, van fer el concurs de bou mecànic. Va estar molt divertit.
I van venir els xiquets del barri i els xiquets de la
fora,
zona.
I de fora, pa xiquets i pa majors.
Clar, perquè ahir sí que és veritat que tots els xiquets que... A veure, que sense voler arriba un punt en què molta gent té la gran sort de poder anar-se'n fora. Mm-hmm. I els xiquets que queden a la ciutat, posen un simbant al barri Porres.
Sí, sí, de fet el dimecres, el dimarts van fer tota la vesprada de colxonetes per xiquets, en aigua i demés, van passar bomba, després van fer una festa d'espuma, per ells també, per la vesprada, quan van acabar les colxonetes, va estar molt divertit, ja veureu fotos que n'hi ha en les redes socials, va vindre molta gent, molts xiquets, i va estar molt, molt simpàtic.
Bueno, jo penso que feu una tasca increïble en aquests moments que li fa molta calor, sí. Que els xiquets que se queden no tenen moltes més alternatives, no?
Pues,
tenen l'estiu a l'ermita.
Correcte.
I en este cas el barri El Progrés.
Sí, sí, sí.
Vos supereu, eh? A mi m'heu deixat.
Pues moltes gràcies, Susana.
Perquè avui siguen els vídeos de la Terreta, bueno, sos...
Encara no l'he vist. Encara no l'he vist.
Jo ara te'l passe.
Moltes gràcies.
Molt bo, eh? O sea, sí. És molt bo, molt
no,
bo.
No, va estar molt guai. La veritat que va estar tot molt simpàtic, va així rodat, la gent s'ho va passar molt bé i molt...
Bueno, molt a mi saps què passa? Que, a més, el sentit el donamos este bany d'alegria, d'emoció encara per les festes del barri, que se mantenen vives, sou gent jove,
sí.
i gent on n'hi ha molt de xiquet. I al final és el que ens interessa, no?
Correcte.
Que continue.
N'hi ha que mantindreu.
Per cert, missa, professor...
Sí, el diumenge van fer la missa a la patrona, la nostra patrona, la Virgen de l'Amor Hermoso. Van fer una missa molt xula en el parquet, a l'aire lliure. Va col·laborar amb nosaltres, que ja fa 3 anys que col·labora amb nosaltres, l'Associació Andalusa Flamenca Andalusa de Sidi Villarreal, en la cofradia de la Virgen del Rocío.
Hombre.
Fa 3 anys ja que fem esta provesó, l'encuentro, ja s'ha convertit en algo tradicional. Jo crec que ja és, per la nostra part, si ells estan d'acord, serà una cosa fija ja.
Jo crec que és mutuo, ja.
I fem una missa rociera, està molt xulo, està molt xulo.
Clar, és que el patró del progrés, la patrona en este cas és la Virgen de l'Amor Hermoso.
Correcte.
Jo convidaria que la gent vegi la imatge, que és preciosa.
Sí, molt bonica. Molt bonica.
En fin, José Monsonís, gràcies per haver vingut.
No, gràcies a vosaltres, Susana, per donar-nos l'oportunitat de xerrar un ratet, no? És que a mi m'agrada molt xerrar.
No, a mi em pareix un molt bon punt allò de que estiguen arreglant els patis. I que siga un barri que està en la perifèria, que això no vol dir que sigui un barri diguem, no, està les... no, està en un dels extrems de Villarreal,
en un cantonet, però bueno, propi de
tot. És un barri que té molta festa, sí. Que té molta gent jove i que té molta gana de viure. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Se convierte en el CBNC. ya van despertant les hores. Que la sang corre gansa sap el teu cos i la paraula no ens quede buida, està ni de foc. En bacanal col·lectiva. I el que el poble votava a missa, columna de civis obedient i sumissa, seguint a la santa patrona, camina segura la gent normal. Immigrants que sobreviuen com poden, i grans emprenedors que quan poden es roben. I vés-en estampetament que esperen-nos al pit.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Song. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento de Onda.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estava esperant tota la setmana.
Una miqueta més.
Sí, una miqueta més. Perquè tu m'has fet entendre lo important que és la flora intestinal, que per a mi era algo tal volta per l'edat que tinc. I perquè com que no se parlava mai d'allò, era com... estava vetat parlar de les caques. Es diu, tot el món menja, però segur que ningú va al vàter, o sigui, que ningú fa caca. I té tanta importància...
Fonamental.
Sí, sí.
Imprescindible.
Però, dona compte. Notícia, d'esta setmana. Que era un arxiu d'excrementos humanos para dejar como legado de nuestra diversidad microbiana a las próximas generaciones. Esta iniciativa abarcará a toda la diversidad microbiana planetaria, sumando a los microbios humanos ejemplos de suelos agrícolas, cuerpos de agua y animales.
Vale.
Ojo lo que tenemos ahí, ¿eh?
Sí. De hecho, me encanta poderte contradecir.
Vale.
Sí, sabes que soy mala y siempre te busco dar una vuelta.
Pero a mí me encanta porque es normalmente cuando alguien añade o dice no, es porque hay algo detrás de la noticia.
Sí, pero además hay que decir que, bueno, siempre comentamos que una vez ya se estudió todo el genoma humano y hemos ido evolucionando las técnicas de secuenciación, bueno, pues ha sido un boom y ha sido un despegar como un cohete con el tema de lo que es la microbiota. La microbiota humana y todas las demás microbiotas. Normalmente, cuando hablamos de la microbiota humana sin especificar, solemos hablar de la microbiota intestinal, que sabéis que es un tema que a mí me apasiona. Bueno, pues hace ya pues 20 años. Hace ya 20 años que sí que se estaba trabajando en el tema de la microbiota en coprolitos, o sea, en heces fosilizadas. Entonces, a raíz de darse cuenta de que esa microbiota que estaba en esos fósiles de heces humanas era muchísimo, muchísimo, muchísimo más variada que la microbiota actual, pues entonces se planteó si sería necesario, al igual que sabéis que hay en, no sé si es en Laponia, bueno, por en la zona fría, que hay un super silo donde están contenidas todas las especies vegetales, semillas, para preservar la biodiversidad, ¿vale? Pues se proyectó el hacer ese mismo proyecto, pero con el tema de microbioma a partir de heces. Entonces, es algo que ya estaba en marcha. Lo que pasa es que se inició en 2019 ese proyecto, se llama Microbioma Vault, V-A-U-L-T. Lo que se espera que para el año 2029 sea cuando ya decidan dónde emplazarlo, porque se baraja Canadá o se baraja también pues el norte de Europa, Islandia, Noruega, Suecia. Y sí, ese proyecto está en marcha. Está en marcha para eso, para igual que está ese silo con toda la biodiversidad, perdón, para conseguir una para tener mucha variedad.
Todas las variedades.
Todas las variedades
registradas.
Lo que yo no sabía es lo que tú has añadido, que además ese proyecto implique también, o a lo mejor son dos proyectos separados o se van a agrupar, no solo lo que es microbiota humana, sino todo lo que es microbiota en general de todos los seres. Porque, bueno, eso siempre lo decimos. En medicina decimos que el ser humano es un holobionte. Un holobionte es el ser humano más todos esos ecosistemas que él alberga. Porque, bueno, ya sabéis que hablamos siempre de la microbiota digestiva, pero, bueno, cada vez se le da más importancia también a la microbiota cutánea. Sabemos que no lo sabíamos, que no somos estériles en el vientre de nuestras madres, que se ha visto que la placenta sí que tiene una microbiota propia. Sabemos que el semen tiene microbiota, vagina tiene microbiota. En general, todos los órganos cada vez vamos teniendo más información de cuál es la microbiota que está ahí. Y bueno, y sabemos cosas que a lo mejor hace 10 años, cuando esto empezaba ya a despegar, no sabíamos. Como es el tema del corus sensum entre las bacterias, sobre todo entre bacterias. Cuando hablamos de microbiota, sabes que también tenemos arqueas, también tenemos virus, también tenemos fagos, que son esos virus que no nos atacan a nosotros, sino que atacan a las bacterias. Tenemos sobre todo también muchos hongos, pero es muy importante porque se produce, aparte de los fenómenos de traslocación, que es cuando unos genes o una microbiota con genes que es propia, característica de una zona, consigue colonizar en zonas distintas, pues eso nos puede, muchas veces esa es la ocasión por la que surgen ciertas patologías. O sea, pero sí que sabemos que las bacterias y, bueno, los microorganismos entre sí son capaces de intercambiar sus genes para conseguir su supervivencia. Es una cosa apasionante. De hecho, al hilo de esto, leí yo una noticia, no la he investigado, no iba a traerla hasta investigarla, pero en la que se ha visto que mujeres que han tenido relaciones sexuales con varios hombres,
sí,
conservan genes. Vale, se encuentra ADN de esos varones durante varios años. De hecho, el estudio, lo siento por las que son un poquito promiscuas, pero el estudio dice que sí que se ha visto que las mujeres que han tenido más parejas sexuales a lo largo de la vida sin protección, o sea, que ha habido transferencia directa de eso que sea ADN,
de fluidos,
de fluidos, tienen mayor riesgo de desencadenar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o como el Parkinson. O sea que la naturaleza premia la monogamia. O el tener control y cuidado.
Eso, tiene las cosas en
claro,
seny.
Todo eso fue porque a raíz de que hay un concepto en genética que son las quimeras, que es eso cuando encontramos ADN ajeno al nuestro, pero en el organismo de una persona.
Claro,
entonces sí que se ha visto que las madres, por ejemplo, sí que conservamos durante mucho tiempo genes de nuestros hijos, o sea, ADN de nuestros hijos. Se han encontrado incluso ADN en el cerebro de hijos que hemos engendrado. Es un mundo, ¿eh?
La duda es, que a mí me asalta en este momento, es decir, cuando una mujer ha tenido relaciones con un hombre, evidentemente, que los fluidos han tenido contacto, ¿esta mujer puede padecer algún tipo de enfermedad? ¿La puede desarrollar, que es lo que acabas de decir tú,
hombre,
aunque desaparezca ese ADN al cabo de un tiempo?
Pues posiblemente sí, es lo que se quiere estudiar. De hecho, yo creo que alguna vez, bueno, igual hace años lo hemos comentado, que sí que se hizo un estudio cuando se empezó a estudiar un poquito ya la microbiota oral, la de la boca, se vio que había una de las personas que estaba trabajando en el proyecto comentó que ella siempre había tenido muchos problemas de caries y hasta que encontró pareja. Y a partir de entonces dejó de tener, o sea, que ese intercambio de besos...
Sí, sí.
Sí que se intercambia la microbiota, claro, la microbiota.
Jolín.
Entonces, sí que puede, y, pero al revés también puede pasar.
Claro, claro. Claro.
Que una, o sea, microbiota, posible... que cuando besas a alguien le mires bien los dientes, a ver cómo los tiene, porque
claro,
te estás llevando todas las bacterias que tiene en la boca.
Porque hay, al mismo, de la misma manera que ella
en su
deja
caso,
de tener caries,
claro, en
él,
su caso fue...
él es posible...
Bueno, en el caso empiece... este ganaron los buenos. No siempre ganan los buenos.
Vale.
Claro, claro, claro. Este chico tenía una microbiota pues con muchísimas defensas y ella tenía una microbiota pues más patológica,
débil.
Más débil. Y en este caso la transferencia fue a su favor. Pero puede pasar al revés.
Pausita de publicidad y ya por otro tema.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y continúen parlant en Alicia Santos. Recordem que ya ve de la clínica del doctor Rojo.
Uh-huh.
Quan ve l'estiu... tot el món tenim tendència de portar el moño banyat, no secam-ho perquè tenim una calor impressionant i més estos dies, i arreplegam-ho, pinza, i claro, jo per exemple en el meu cas me dono compte de que la pinza cada volta té menys moño per agarrar. O sigui, a mi no sé si és per portar-lo banyat, si és perquè molt de cloro i molta playa, no sé.
Pues todo afecta, todo suma. Siempre lo hemos dicho que para la caída del cabello estos recogidos bien estirados no es nada bueno, porque
yeah,
estás abulsionando, o sea, estás traccionando del folículo, entonces bueno no es. Que y gracias los que tenemos pelo y nos lo podemos recoger, que hay gente que ni siquiera, pero bueno, sí, sí, sí que tiene solución. De hecho, igual que siempre decimos que antes del verano y después del verano es recomendable realizar ciertos tratamientos para preparar la piel, primero antes del verano para prepararla para el verano y después para recuperarnos del daño que ha sufrido, pues con el cabello pasa lo mismo. Es muy recomendable el hacer algún tratamiento, lo ideal pues es una mesoterapia.
Sí, porque no, a ver, la principal causa de que se nos caiga es por llevarlo mojado, por estar tantas horas dentro del agua, porque nos bajan las defensas, porque tomamos sol en exceso.
Porque tenemos déficit de minerales, porque tenemos genéticamente una predisposición a generar más hormona masculina y la testosterona que se expresa en el folículo piloso contribuye a una mayor caída del cabello. Porque no solo no tenemos tendencia a tener más hormona masculina, a lo mejor lo que tenemos es poca hormona femenina que se convierta en hormona masculina, o al revés, exceso de conversión, porque tenemos déficit de minerales, porque tenemos déficit de vitaminas, porque somos malos sulfatadores. O sea, la lista es tan importante como que nosotros trabajamos siempre que podemos con un panel concreto específico. Para el tema de la alopecia, hay un panel que estudia la genética de las personas para valorar esa alopecia que está padeciendo o esa caída masiva, qué origen puede ser el que tenga, e intentar por lo menos solucionar desde dentro todo lo que podamos. Una vez sabido esto, sí que es cierto que nos viene fenomenal porque nos sirve como indicación para saber y ir a tiro hecho. O sea, vamos a ver, sabemos que a cualquiera hacerle una mesoterapia capilar, o sea, cuando hablamos de mesoterapia, recordad que es inyectar dentro de la piel, dejar un principio activo, el que sea. A todos nos viene fenomenal el plasma rico en plaquetas. O sea, eso es la base para cualquiera. Es maravilloso, ¿sabes? Siempre lo decimos, ese plasma rico en plaquetas contiene factores de crecimiento epitelial, o sea, del tejido de la piel, y factores de crecimiento vascular también para estimular ese riego. Que una de las cosas también que influyen mucho es el tipo de genética que tenemos a nivel vascular. O sea, que si tenemos buena circulación, porque eso va a hacer que ese cabello esté más nutrido y le llegue el aporte de sustancias y no solo de oxígeno. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mesoterapia con PRP para mí sería maravillosa, porque esa a todo el mundo le va bien, excepto aquellas personas que han pasado por un cáncer o por un SIDA o por una enfermedad infecciosa que está ahí mantenida, unas hepatitis, que a esas personas no nos interesa para nada el cogerle sangre de un sitio y trasplantarla en otro sitio.
No.
¿Vale? Ahí sí que nos curamos en salud y vamos con cuidado y, bueno, cuando tenemos pacientes con esa historia clínica, no les vamos a hacer nunca un plasma rico en plaquetas. Si estás con una infección activa, un constipado o una enfermedad, tampoco se le puede hacer. Y en el caso de pacientes a los que sí que les hemos practicado ese estudio genético y que nos va a indicar también exactamente cuáles son las carencias y cuáles van a ser las sustancias que le van a beneficiar para evitar la caída del cabello, pues el dutasteride, el finasteride, todas de esto que producen tantos efectos secundarios, sobre todo en gente joven, que no el tomarla oral puede, sobre todo, claro, en hombres jóvenes, que puede producirles impotencia, pues no es agradable. Pero inyectado directamente en el folículo piloso no va a tener efecto sistémico, no les va a afectar a sus relaciones sexuales, pero sí que va a mejorar muchísimo la calidad de ese pelo cuando es indicado para esa persona. Por ejemplo, tratamiento que es muy común para las caídas de cabello es el minoxidil. Bueno, pues el minoxidil, el problema que tiene es que es una sustancia que en el momento en que dejas de consumirla vuelves a sufrir otra vez, retrocedes absolutamente. Bueno, pues la mesoterapia con minoxidil es maravillosa y se puede utilizar incluso en mujeres en concentraciones, porque el minoxidil para caballeros tiene una concentración y para señoras tiene otra. Y el minoxidil.
Es decir, esto de que me
Pero tomo... bueno, claro, ese minoxidil también muchas veces, si somos malos sulfatadores, o sea, siempre hay que secuenciar el gel, hay un gen que es el SULT1A1, que es el de la sulfatación, que para nosotros es muy importante, porque siempre acordamos cuando hablamos del hígado, de la detoxificación hepática, pues una de las formas en las que detoxificamos es sulfatando. Entonces, si eres mal sulfatador, posiblemente, aunque estés tomando minoxidil, no te va a funcionar igual de bien que una persona que sulfate bien, porque ese minoxidil se tiene que sulfatar para hacerse activo en el organismo. Entonces es muy importante, o sea, cuando tenemos personas con alopecia, sobre todo, solemos tener más pacientes jóvenes que empiezan a tener alopecias y que nos sirve para frenar esa alopecia y evitar que pasen los años y ya la cosa ya llega al extremo de tenerse que hacer un implante capilar. Se puede mejorar muchísimo, se puede frenar esa caída y reforzar muchísimo el pelo que tenemos. Y si los folículos están en condiciones y son caídas recientes, los recuperamos, vamos, sin problemas.
Tanto en hombres como en mujeres.
Tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, eso sí, hay que tener en cuenta ahora en estas épocas, pues lo que habíais comentado, pues bueno, pues no acostarse con el cabello mojado, no, la gente que tiene tendencia a la caída, que no se lo recoja bien tenso, bien estirado, o sea, ese pelo necesita estar sueltecito. El exceso de higiene tampoco es demasiado recomendable, aunque depende, en algunas patologías sí que es necesario, en algunos tipos, claro, de cabello. O sea, habría que hacer un estudio y ver exactamente qué es lo que necesita, pero en general eso, pues sentido común.
Sí, pero por eso en la clínica del doctor Rojo la medicina es personalizada.
Claro, claro, siempre lo decimos, no se pueden dar recetas, siempre la gente se me queja, me dice, oye, es que en la radio no te mojas, no nos dices nunca que...
Claro, pero...
Digo, es que no podemos recomendar, porque eso, no tenemos todos el mismo hígado, no sabemos qué comorbilidades, o sea, qué enfermedades tienes además. ¿Qué medicación estás tomando? Porque interfiere muchísimo. Mira, ahora estamos haciendo el estudio a un señor que, bueno, pues que lleva marcapasos y que está bastante, bastante fastidiadito. Y claro, venía a consultarnos por otra cosa, pero muchas de las sustancias naturales, suplementos naturales que teníamos en mente,
claro,
el poderle proporcionar para mejorar su otra patología, pues estamos atados de pies y manos. Porque como se metabolizan en el mismo citocromo que los medicamentos, están muy polimedicados este señor, pues es mucho más complicado el remontarle el otro problemita que tiene, que no es grave, pero que a él le molesta, porque es incompatible con su medicación. Habría que modificarla porque hace que se absorba más una, que otra se absorba más menos. Entonces es complicado y es necesario eso, saber sentarte delante del paciente, hacer una buena historia clínica, saber todo lo que hace, y luego también las interacciones con la dieta. De hecho, incluso para cuando hacemos ese panel genético del, sí, que hemos hablado antes de alopecia, sí que hay ciertos alimentos que hay personas a las que les tienes que restringir ciertos alimentos, sí, porque también les afecta la caída del cabello. Es muy interesante.
Esto lo supe yo a raíz de un estudio genético para una persona que estaba tratándose la pérdida de cabello, y hubo algo que comía muchísimo. Le dijeron esto, que le dijisteis, esto no.
Sé de quién hablas y además me dio mucha pena porque era el aceite de oliva. O sea, ya veis, con lo que me gusta a mí un buen aceite de oliva, echárselo a todo, y le tuvimos que recomendar que disminuyera por lo menos las cantidades. El aceite de oliva, sí, sí, fue muy triste. Eso me pasa cuando tengo que recomendar que bajen el aceite de oliva o a la persona que tenemos a dieta para perder peso y le tenemos que restringir mucho la cantidad de fructosa que toma. Porque con lo rimas ahora en verano, con lo rica que está toda la fruta de verano, pero eso, recordad que no, lo de solo ceno un poquito de fruta, si es un poquito de fruta, normalmente no es un poquito, es una variedad. Acordaros que siempre lo decimos, que la fructosa, que es uno de los azúcares predominantes en las frutas, es un poquito puñetera porque va directa al hígado a convertirse en grasa,
sí,
que no la aprovechamos como otros azúcares de las verduras,
por ejemplo.
Entonces, la fruta riquísima, pero no abusemos tampoco, porque si vamos a abusar de la fruta, vamos a abusar de la cervecita, vamos sumando y al final nos encontramos cuando acaba el verano con un drama.
Pausa de publicidad y otro tema.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vilarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata, con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Y continuamos hablando con Alicia Santos. Y en este caso, la pregunta es, porque me has dicho, vamos a tratar un tema, vamos a tratar el lipedema. Uh-huh. ¿Qué es el lipedema?
El lipedema es una condición patológica en la que se produce lo que llamamos una lipodistrofia. O sea, hay un desorden en el tejido adiposo. Entonces, en el caso concreto del lipedema, suele ser más habitual en mujeres que en varones, y son esas mujeres que tienen ese acúmulo anormal en la grasa, pero en la grasa subcutánea, ¿eh? No hablamos de grasa visceral.
Sí.
Sobre todo en miembros inferiores, aunque hay algunas que también tienen brazos. ¿Habréis visto esas chicas que de arriba tienen un cuerpecito normal, una talla normal, y que de abajo son descomunales?
Sí.
O sea, que ves esas piernas con muchísimo, para nosotros, claro, lo vemos como celulitis, ¿no? Con muchos nódulos, una pierna muy, muy gruesa, pero que acaba justo en el tobillo, o sea, porque lo que es de tobillo para abajo, el pie es normal.
Vaya.
Además, eso es una de las cosas en las que se distingue el lipedema del linfedema, de cuando hay una patología linfática, porque el lipedema sí que no hay fobia, o sea, cuando tú aprietas el pie, no se queda marcada la huella de ese edema,
sí.
y se puede pellizcar. Sin embargo, en los linfedemas, en lo que es problema circulatorio puramente, sí que tú no puedes pellizcar porque eso se llama el signo de Vermeer, creo que es, esa piel del pie está tensa.
Pero se nota, la diferencia
Se ve la diferencia. Lo que pasa es que muchas veces conviven. ¿Por qué? Pues porque una persona, una mujer en este caso, normalmente, que tenga lipedema, en el momento en que engorda un poquito, se va eso sumando y se multiplica. Vamos a ver, suele aparecer en la adolescencia, en la pubertad, porque es con el cambio hormonal. Se acentúa muchísimo la menopausia. Ya te digo, y si esa mujer además es obesa, entonces sí que muchas veces se complica también con linfedemas, porque ya tú pensad que esa sobrecarga de tejido está afectando y está comprimiendo,
claro,
este tejido linfático. Uh-huh. Entonces se nos complican las dos cosas. Pero bueno, el problema que tiene el lipedema es que incluso cuando es leve, cuando es un grado incipiente, que dices, oye, esa chica qué mona, pues fíjate cuánta celulitis tiene, pues muchas veces y está delgadita, pues posiblemente no sea celulitis, posiblemente sea un lipedema, pero que esté en un grado 1.
Claro.
Entonces, ¿eso cómo lo distinguimos?
Eso, si ahora, por ejemplo, nos está yendo alguien y piensa y empieza a sospechar que puede tener esto.
Claro,
¿qué hace?
De entrada, vamos a ver, es muy característico en estadios iniciales, aunque no estés gordita, uh-huh, el pellizco esté en la cara interna de la rodilla. O sea, el tener ahí un acúmulo de grasa y decir, mira, es que tengo las piernas feas, tengo las rodillas feas, porque tengo ahí un mondonguito de grasa, eso suele ser bastante patognomónico, suele ser bastante definitivo de esas características, pero sobre todo es esa parte de esa zona de la pierna, ese muslo, esa caderita, suele estar blanquecina, muy fría al tacto.
Uf.
Aunque eso también sucede con las celulitis ya avanzadas, y esos nódulos que aparecen son muy, muy dolorosos, incluso en gente delgada. Si le intentas, no sé, pues estos tratamientos,
pues está confundido
con rodillos,
con la celulitis,
sí, muchas veces se confunde, está infradiagnosticado, de
sí,
hecho,
sí.
Durante muchos años no se ha considerado una patología, una entidad clínica distinta. O sea, pues una mujer celulitis, con linfedema.
Y dicen, es que duele la celulitis, es que no es celulitis.
Sí, bueno, la celulitis también en estadios avanzados muchas veces puede doler, cuando ya esos nódulos están muy, muy, muy fibrosados. Pero es que en el linfedema duelen desde siempre, desde cuando incluso eres joven y apenas tienes grasa. Y por supuesto, como te toquen así un poquito, te hacen un hematoma. Es otra de las características. Tiene muchísima fragilidad vascular, entonces mucha tendencia a hacer equimosis. Y es bastante complicado porque, pues porque es un tipo de acúmulo de grasa que no responde bien al ejercicio ni a la dieta. O sea,
¿es genético?
Tiene un componente genético importante.
¿Y tiene solución?
En teoría, si tú lees las definiciones y averiguas e investigas, es muy triste porque cuando eres consciente de que tienes lipedema, dices, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y lo que primero que vas a leer es que es degenerativa y que no tiene solución. O sea, que la cosa sabes que va a ir a más. Sabes que como cuando te llegue la menopausia, tu lipedema que ha estado ahí un poquito controlado, porque tú has sido joven, has hecho mucha dieta, has cuidado, has hecho una dieta antiinflamatoria que es fundamental, has tenido muchísimo cuidado eso con tu sistema circulatorio, has beneficiado, has utilizado el calzado adecuado, pues sabes que te va a decir hola, estoy aquí, y va a parecerte un lipedema mucho más acusado. Pero hoy en día sí que hay muchos centros que están especializados en lipedema. Entonces lo que se suele hacer es un tipo de liposucción, pero no la liposucción normal que le harían a una persona que tiene grasita y punto pelota. No, hay que hacer un tipo de liposucción en la que no se entra la cánula por un sitio, no se hacen pocas incisiones, es una liposucción asistida con muchísimas incisiones pequeñas en las que se va a ir poco a poco al foco, eliminando, cada foco para preservar mucho el sistema linfático, porque como encima nos carguemos todo el tema circulatorio, pues es complicarla más. Pero la verdad es que es muy difícil de resolver.
Claro, y además yo creo que aquí habrán habido muchísimas confusiones, muchísima gente tratada.
Sí, muchísimas mujeres con mucho complejo y mucha de decir, pero ¿a mí qué me pasa? O sea, porque todo el mundo piensa que esto, soy una descuidada, que estoy gorda porque seguro que como cuando no me ven.
No, a mí me preocupa más los tratamientos erróneos que habrán sufrido. Como las liposucciones.
Sí, claro. Es que una liposucción mal hecha es un problema para un lipedema. Es un problema muy grave porque va a acuciar más esa patología.
Porque yo sé que, por ejemplo, la presoterapia es divina para eso.
La presoterapia es maravillosa para todo.
Vale.
Porque nos mejora el sistema circulatorio. Entonces, cualquier patología, bueno, hay algunas excepciones, ¿eh? Hay situaciones en las que no se puede utilizar la presoterapia. Pero en general, es maravilloso.
Sí, pero ¿y los rodillos estos que pasan?
Bueno, eso es malísimo para alguien con un lipedema.
Claro,
o sea, es que es insufrible el dolor que va a padecer esa mujer. O sea, y los demás no lo van a entender, porque van a decir, pues oye, otras tienen más celulitis que tú. Y
por eso digo,
otra cosa es cuando ya vemos esos lipedemas en mujeres que están obesas, que ya es una cosa que no la pueden disimular. Entonces ahí sí que obviamente la gente ya es muy evidente, pero en mujeres que no están brutalmente gordas o incluso que están delgadas pero tienen esa lipodistrofia que es el lipedema, es más difícil. Porque no es algo de lo que estés que la gente esté concienciada, ¿no? Entonces piensan, fíjate. No se cuida, no. Es que ya te digo, o sea, por supuesto, dieta antiinflamatoria. En verano, cuando empieza el calor, pues evitar estar mucho rato de pie. El tomar medicamentos o suplementos vasotónicos para mejorar esa circulación. Todo eso. Y usar medias de compresión, que claro, cuando llega el verano, a ver quién se pone medias de compresión, con el calor que hace. Bueno, pues todas esas cosas ayudan, pero aún así no van a impedir que ese lipedema evolucione. Entonces lo que sí que hay que hacer es muchísimo cuidado con la dieta, intentar no ganar peso, porque en el momento en que gane peso, o en el momento en que eso, que haya ya el cambio hormonal y sobre todo en la menopausia, pues eso se
agudizará.
Se agudiza muchísimo.
Sí, lo que pasa es que si nosotros lo hablamos ahora esto y hay gente que tiene esto de forma incipiente, es decir, es joven.
Claro, es el momento
de detectarlo.
Ideal es el diagnóstico precoz. Claro, o sea, el poder hacer un diagnóstico y decir, mira, esto es un lipedema. Entonces, hay que tomar medidas desde ya. Y bueno,
porque luego empieza la desidia, bueno, pues como también estoy gorda, como no tengo las piernas bonitas y tal, y empiezas a acumular también celulitis, con lo cual todo se complica.
Claro, se va complicando todo. Sí, sí, no, vamos a ver, alguien con lipedema tiene celulitis, o sea, eso está clarísimo.
Se retroalimenta una cosa.
Hombre, claro, pues porque pensad que la celulitis lo que es un desorden en esas fibras, que esos nódulos grasos los están fibrosando y envolviendo. Entonces, cuando tienes un exceso de tejido graso, o sea, de un acúmulo de grasa desordenada en tu tejido subcutáneo, pues obviamente vas a acabar teniendo un problema circulatorio asociado y eso va a ser un lipedema con celulitis. Pero no toda la celulitis tiene por qué ser un lipedema.
No, no, y además, lo bueno es, el problema... Evidentemente va a estar, pues vamos a evitar que esté,
vamos a tomar medidas,
a paliar, claro, que sea...
Ya os digo, sí que hay muchas clínicas ya especializadas en temas de lipedemas, pero ya a nivel ya esos lipedemas ya brutales que vemos, ¿no?
Pero se diagnostican pronto.
Sí, pero lo importante es diagnosticarlo.
Eso
y
es.
Claro, la pena está en que muchas veces la mujer no sabe que tiene un lipedema, entonces se va a un centro de estética a hacerse el típico tratamiento. Oye, pues a mi amiga le han hecho un tratamiento para la celulitis, no sé dónde, y le ha ido fenomenal. Y entonces lo que le hacen no le va a beneficiar,
claro, ya,
sino que va a ser peor para ella. Entonces es importante tener un diagnóstico. Así que miraros al espejito, si veis que desde pequeñas tenéis más tendencia a acumular en esa zona, a partir sobre todo de la pubertad, eso, veis que a pesar de estar delgadas o de estar en vuestro peso, sí que tenéis esos nódulos y que os duele, que si cuando pasan y os dan la palmada y en el culo os aprietan, es molesto, pues plantearos que posiblemente tengáis un lipedema y que hay que tomar medidas. Pero bueno, no es mortal, no es una patología mortal, pero bueno, pero sí que es muy incómodo y es muy molesto para la mujer que lo sufra. Primero, porque sí que es verdad que puede acabar siendo incapacitante.
Sí.
Y segundo, porque además para la autoestima... Tener un lipedema es un asco. Y os lo digo porque yo tengo, ¿eh? Es un asco, porque no te ves bien.
Ya, pero bueno, detecta pronto...
Sí.
Es llevadero.
Es llevadero.
Alicia Santos, ¿nos vemos la semana que viene?
Nos vemos la semana que viene.
Pues la semana que viene, mes y millón, ¿no?
Y hablamos de algo más divertido. Aquí contando tristezas.
No, pero cuenta la tristeza para luego tener la alegría,
claro,
de que lo has combatido.
De que
y ya está.
Claro que sí.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana y los viernes y sábados 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
El Mercat Central de Villarreal, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Villarreal, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya. Esta temporada, el Villarreal té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es i tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
Si a ti te podía mover de casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de...
I Villarreal aconseguís vora 2 milions d'euros, això sí, del govern central, i que se renovarà pues, la il·luminària de la zona industrial i perifèrica. Recorden com va vindre Maria Fajardo, la regidora de serveis públics, i ens va ensenyar el projecte que n'hi havia i que anava a presentar-lo. Bueno, pues finalment ara ho ha aconseguit, no?
Hem aconseguit que ens donen l'ajuda a ser un dels ajuntaments beneficiaris. A més, en totes les comarques del nord, els únics ajuntaments que ens hem beneficiat d'aquesta ajuda és l'Ajuntament de Moncofa i el nostre. I si n'hi ha alguna cosa que ens omple més de goig, per dir-ho d'alguna manera, és eixa, precisament, que Villarreal doncs, sempre es quedava a l'ombra d'aquestes ajudes. No perquè des de Madrid ni molt menys se'ns deixara de costat, sinó perquè directament no concurríem, és a dir, ni ens presentàvem. Aleshores, crec que des de que Compromís ha arribat a l'Ajuntament, si una cosa teníem clara era que ens havíem de posar a treballar, que havíem de fer que les oportunitats que altres entitats i en este cas altres administracions ens ofereixen, havíem de presentar-nos perquè nosaltres creiem en la nostra ciutat, creiem i sempre ho hem dit que és una ciutat plena d'oportunitats i que el que feia falta era explotar-les i exprimir-les fins al màxim. Aleshores, amb moltíssima il·lusió i moltíssim treball, el que hem fet és creure i apostar que podíem optar, que podíem ser un dels beneficiaris de demanar unes ajudes tan importants com aquestes de l'IDAE, que l'IDAE és l'Institut
del desenvolupament per a l'estalvi energètic i al final hem aconseguit ser beneficiaris. Aleshores estem molt contentes perquè a més és que vam decidir presentar-nos, com vostè ha dit, per la part industrial, per dir-ho d'alguna manera, perquè el que vam fer va ser un estudi previ, que aquest estudi previ el que feia era dividir la ciutat en tres esferes. Una que hi ha més tres esferes que crec que visualment és molt senzill. Començàvem per un cercle més ample, que era la zona més perifèrica on estan els polígons industrials, després un segon radi dels voltants de la ciutat, que podríem dir, com es deia abans, de la carretera fins al final del terme, i després de la carretera cap al centre, no? De la carretera fins a l'Ajuntament. Eren aquests tres radis els que havíem dividit aquest projecte i vam decidir presentar-nos per començar per algun lloc. Doncs vam decidir que tal vegada l'aposta que més podia repercutir a llarg termini en l'estalvi energètic, no només de l'Ajuntament, sinó també de les nostres indústries, que al final són el motor que mou el poble, i també doncs aquests nous barris que a poc a poc se van implementant en el poble, perquè la gent cada vegada doncs ha de buscar espai per a viure i opta també per aquestes zones, doncs era aquest primer nucli, que és el dels polígons industrials i que també abarcarà doncs els barris que es troben més proper del carrer La Pietat i aquestes zones. I ostres,
estem parlant
que l'han donat.
3.354 punts lumínics de zones industrials i la perifèria de la ciutat.
Efectivament.
Ha obtingut el 100% de punts, no, el 76,05 de punts dels 100 totals.
Sí. Sí, a més és que és això, el projecte era una aposta clara per marcar no només aquelles potencialitats que té Vila-real, sinó també la capacitat de projecció que tenia aquest projecte, perquè els nostres polígons industrials, saben vostès que també han estat aturats durant bastant de temps, que costava obtindre llicències d'activitat que no foren provisionals i que foren definitives i que permeteren que les nostres indústries pogueren ampliar, i aquesta situació també s'està revertint. I aleshores nosaltres, en la justificació que fem quan ens presentem a aquest projecte, també va en aquesta línia. També va en la línia de que la eficiència energètica és allò que la societat del segle XXI ens posa al nostre abast, i que Vila-real el que havia de fer era enganxar-ho al vol i optar per aquesta aposta de posar lúmens que siguin intel·ligents, i allò que ens acosta a ser una smart city, en el que a través d'una aplicació mòbil puguem controlar quina és la intensitat lumínica que emeteixen les nostres faroles, que aquestes faroles puguen reduir el seu consum elèctric si no n'hi ha pas de vianants, i incrementar-lo quan hi ha un vianant que està passant, o una bicicleta. És a dir, crec que aquesta adaptació al que demana els avanços que se produeixen en aquest cas en eficiència energètica, crec que era el que ens interessava. Deixar ben clar que això és una aposta de l'Ajuntament de Vila-real i que hem de tornar a situar-nos al capdavant de la innovació.
Era una aposta de l'Ajuntament de Vila-real, però vostè diu en declaracions seues que no era massa habitual que se concarregarà aquest tipus d'ajudes, no?
Efectivament, i és el que he explicat al principi, que moltíssimes vegades quan des del carrer o en algunes entrevistes o fins i tot en alguns comentaris se comenta allò de que des de que hem entrat a governar doncs semblem una comparsa, fins i tot se'ns ha arribat a dir, cosa que em sembla que al final no prestem atenció tal vegada als detalls que marquen la diferència. I per a mi, 2 milions d'euros no són un detall, 2 milions d'euros són una qüestió fonamental, i el que marca la diferència és això, que ara ens atrevim, ara apostem per posar-nos a remangar-nos i optar a ajudes com aquesta del Ministeri, però és que també apostem per crear espais per a la dignificació de la memòria dels nostres morts en el cementeri i convertir aquest espai de memòria en una dignitat. També apostem per fer una festa celebrant que tenim una llengua pròpia, que és el valencià, amb el trau la llengua que es feia fa un parell de setmanes i que esperem que hagi vingut per a quedar-se uh-huh. durant molts, molts anys. I també apostem perquè s'incrementa i se reforça el personal del nostre ajuntament, i per això fa dos dies, quan m'empreníem les obres per reparar aquestes taules que han estat vora un any tancades per les tanques roges de serveis públics uh-huh. perquè no es podien utilitzar perquè no eren segures, doncs després de molt d'esforç i molt de treball hem aconseguit finalment tindre aquests moldes al nostre abast, perquè la empresa que els feia, saben vostès, o si no ho saben, doncs jo els heu compte, que ha tancat i ens estava resultant difícil poder accedir a aquests moldes. I finalment, aquests moldes formaran part de l'inventari del nostre ajuntament, i a partir d'ara doncs, els tindrem a disposició per a poder arreglar-los en més celeritat. I a més, estem apostant perquè el que ens falten, i crec que ho tenim tots més que meridianament clar, en este ajuntament el que falta són mans per a fer la feina. Les ganes les tenim, però les mans ens falten. I compromís, això ho tenim ben clar. I si no hem fet altra cosa que demanar que per favor se'ns posen eixes mans. I això com se demostra? Doncs l'altre dia en el ple municipal, recolzant les mocions que demanen reforçar, per exemple, la nostra policia local, però també es demostra anant dia rere dia a demanar el personal que ens falta a serveis públics, que així esta ràdio ha sigut testimoni de com ho hem demanat, hàgim estat en el govern o en l'oposició, que és un servei que pretenia desmantelar-se, hagi governat qui hagi governat, perquè això no és una qüestió de fa 12 anys, és una qüestió que s'arrossega des de fa molt, molt més temps, i nosaltres no hem parat de denunciar així com de desmantelada estava aquesta plantilla, i per tant d'exigir que per favor s'agilitzaren els tràmits per a poder traure aquestes places i ocupar aquestes vacants. I pareix que ja comencem a veure la llum del sol. La gent al principi, i crec que això és natural quan un arriba a un lloc nou de feina, i al final els regidors que estem ocupant les nostres carteres som persones noves. Santi Cortells, que és l'única persona que sí que venia d'haver governat fa dos legislatures, recordem que sols va governar un any, i que és l'any de les eleccions, i saben, la gent també sap que l'any d'eleccions doncs pràcticament és inhàbil. Quan un arriba a un lloc nou ha d'aprendre a gestionar, i nosaltres el que hem fet és això, llegir moltíssim sobre legislació per a que no ens prenguin el pèl, intentar aprendre cada dia. Jo aprenc una cosa nova, ja s'ho dic personalment, jo no me canse d'aprendre, i cada dia és una cosa nova i una cosa que aprens, perquè no n'hi ha cap dia igual en este ajuntament, i crec que ara és el moment de que es note aquest renaixement, que comencem a caminar, i que fins i tot el paper de compromís doncs també és en creure's que juntes podem ser més fortes, i que nosaltres fem aquesta balança per a que coses que en l'Ajuntament havien deixat de passar estos anys de majoria absoluta, doncs tornen a començar a passar de nou, i crec que això també és una victòria de totes les persones que confien en nosaltres. No és de, evidentment no és una victòria de tres persones, sinó de totes les persones que dipositen la nostra la confiança en nosaltres, i estem molt contentes.
L'Ajuntament ha d'acceptar la proposta definitivament. Serà el 21 de juliol quan l'ha d'acceptar. És a dir, perquè, clar, estos 2 milions d'euros no venen i te'ls donen enseguida per a que tu comences, no?
Efectivament. Nosaltres ara el que hem de fer és, una vegada ens han dit que el nostre projecte s'ha considerat com a que pot ser beneficiari d'aquesta ajuda que fa l'IDAE, l'Ajuntament.
Eres beneficiari.
Som, però som eres sempre que ho acceptem.
Clar.
Nosaltres, el pas és acceptar que volem ser beneficiaris, és a dir, que ens han concedit l'ajuda i que efectivament estem disposats a gestionar-la. Uh-huh. I després, una vegada hem acceptat, doncs comença el procés de licitació, perquè en un import tan elevat és evident que el contracte l'ha de desenvolupar una empresa que s'ha de licitar, és a dir, s'ha de traure a concurs públic, i esperem que siguin moltíssimes les empreses que es presenten, no només perquè considerem que és un projecte il·lusionant el canviar la realitat en quant a eficiència energètica d'una ciutat, sinó també perquè n'hi ha moltíssimes empreses que ara mateix estan treballant en eficiència energètica. Aleshores, que aquestes empreses consideren que Vila-real doncs, pot ser un lloc idoni per a desenvolupar les seues idees i ser un focus d'innovació, per a nosaltres és una alegria.
Sí, però en este cas l'Ajuntament de Vila-real sempre optava per allò de ojo amb les ajudes perquè no t'arriben i tu has de gastar-te un diners que en este moment no tens.
En este cas és que no és així. Lo important o lo... o lo chulo, crec que d'esta ajuda per la qual cosa també crec que el departament de Hisenda en este cas, i ho vam parlar amb la regidora, que també estava molt contenta quan vam resultar beneficiaris, és això, que l'aportació de l'Ajuntament és 0 euros. Aleshores, com l'aportació que ha de fer l'Ajuntament des de primera hora són 0 euros, ja que ens donen aquests diners i després hi ha un termini de 10 anys per anar retornant-los sense interessos, doncs la veritat és que això...
En un primer any de cadència.
Correcte, en un primer any de cadència. Aleshores...
11 anys, per lo tant.
Sí, sí. Val. Són 11 anys en total i seran 10 a comptar a partir de l'any que ve. I això ens dona molt de temps per a poder desenvolupar
clar,
el projecte.
Clar, però si parlem de l'estalvi, que és mig milió d'euros, és a dir, després dels 10 anys, no sé, igual ho haguéssim inclús guanyant diners, no?
Efectivament.
És que, clar, quan és la idea. Però això és així, no? És dir, tindrem un estalvi de mig milió d'euros?
Sí, i aquest càlcul s'ha fet no només per un estudi d'enginyers que nosaltres ja teníem fet aquesta auditoria, auditoria energètica prèviament a presentar-nos a la convocatòria, sinó que aquests càlculs també van avalats per la plataforma que l'IDAE fica a la teua disposició per a que pugues calcular què va a suposar el projecte quan el desenvolupes. Aleshores, estem molt contentes.
És que ho ha venut molt bé.
Sí, sí, és que de veritat. És una ajuda que crec que ens beneficia moltíssim al poble.
Quan es costa l'il·luminat públic actualment, ho sap?
Actualment, els càlculs que nosaltres ens hem basat per a fer aquest estudi és la despesa que suposa l'enllumenat públic. Els últims anys, que és on també ha vingut la dificultat, per dir-ho d'alguna manera, sabem vostès que van patir farà un parell d'anys una pujada de la llum impressionant.
Sí, sí. Tot el món la va patir, tot el món es va pujar.
I que per a l'Ajuntament de Vila-real va suposar més de 4 milions d'euros. Actualment, basant-nos en les dades de l'any passat, on ja havia baixat la llum.
S'ha estabilitzat.
Correcte, ja s'havia estabilitzat i era 1,75 milions d'euros, però que són molts diners igual.
No, no, clar, evidentment. Per lo tant, després passarem a pagar un mig milió d'euros, aproximadament.
S'estalviem més d'un milió d'euros si ho arribem a aplicar tot el projecte a tota la ciutat. Ahí està fraccionat perquè només és en el cercle de fora, és només la zona industrial i la perifèrica. Si ho farem en tota la ciutat, que és el que vostè m'ha preguntat, doncs podríem arribar fins i tot a estalviar més d'un milió d'euros.
El 21 d'octubre ha d'aparèixer publicada la plataforma de contractació del sector públic.
Efectivament. Ara tenim fins al 21 d'octubre, que per a l'Ajuntament de Vila-real és córrer a muntó, esta licitació penjada a la plataforma de contractació
però
per a
si
poder
no
ser beneficiaris. Efectivament, si no la pedríem.
Estan en un punt en el que sí que és veritat que la part administrativa de l'Ajuntament ha de tindre una bona espenta.
És un moment complicat, però com ja li he dit, farà 10 minutets, una de les nostres apostes també saben que és la qüestió del personal i reforçar aquest personal.
Ens podem
i això jo espero poder vindre en una setmaneta i mitja a contar-li més coses en quant al personal i poder anunciar-li amb una data i una data fixa quan se comença a veure la llum i a incorporar a personal a la casa. Perquè el que sí que vam tindre esta setmana, i al final és un altre departament, però crec que també ens influeix i que també podem traure pit, és un departament que ha quedat totalment reforçat, que és el departament de l'Arxiu Municipal. Va incorporar a l'arxiver esta setmana. El dimarts va començar
sí,
i el dimecres,
i
el dimecres li van fer la recepció oficial. I al final, ara mateix, l'arxiu municipal, quan entrem a nosaltres a governar, només tenia dos persones i l'arxiu municipal actualment compta amb quatre persones. I una de les persones que està en l'arxiu doncs és l'arxiver, que després saben vostès que de la jubilació del nostre estimat Vicent Gil, que és l'arxiver que crec que tot el món coneix i a tot el món li té molt de carinyo, i a més és una de les coses que li vam traslladar també al nou arxiver,
clar,
que al final, quan una persona és del poble, porta tants anys, ens ha ajudat tant a aterrar la nostra història i el nostre patrimoni als veïns i veïnes, Té el llistó molt alt i esperem que el nou arxiver doncs, també complisca les expectatives i que
bueno,
segur
està,
que ho farà superbé. Sí, a més es va estar contant un poc la seva experiència també, venia ara de l'Arxiu Històric de les Corts Valencianes i la veritat és que se veia una persona amb moltes ganes, sàvia nova, aire fresc, i això sempre va bé als departaments. I és una figura, la de l'arxiver, que no la teníem des de que Vicent es va jubilar, aleshores, en moltíssimes ganes també. Per tant, anar incorporant a la gent, als departaments, a aquestes places que han estat vacants anys, crec que és una alegria per a totes. I que ara ha sigut l'arxiu, però que esperem que properament, i no a molt tardar, ja li dic, espere poder vindre en unes setmanes abans que vostè marxi de vacances, poder vindre a anunciar-li amb dates, quan serà quan incorporarem els agents de policia, quan serà quan incorporarem els operaris que ens falten a serveis públics i quan serà quan incorporarem els operaris que també ens falten al cementeri.
També en serveis socials se té que pegar una espenteta.
Sí, però lo de serveis socials espere que puga vindre a contar-li-ho el regidor de serveis socials, que és Toni Marín, perquè el tema de la policia, i li ho dic perquè li ho puc dir, el tema de la policia sí que ho puc contar jo així, o sí que puc estar comentant que sé que això es va produir, perquè és l'informe de policia precisament el que m'han traslladat a mi per a que l'adapte a serveis públics i al cementeri adaptant-ho a les meues necessitats. L'exemple model que m'han passat per a que puga fer és el de policia. Aleshores he vist que és que el de policia també estava en dansa. Per això li ho puc anunciar, no perquè siga una cosa que evidentment no desitja que vinga Toni o Marina a explicar.
Sí, no, sabíem nosaltres quan van anar al ple, que van la moció del Partit Popular a portar al ple, que Toni Marina estava treballant també
sí,
en aquest tema.
Sí, ja li dic, és ell qui m'ha passat el model, per això dic lo de l'equip.
Bueno,
moltes vegades
aquestes
coses crec que és allò que fa equip. Fer equip és això. Fer equip és que quan un està treballant en una qüestió puga demanar-li al company si sap com se pot fer, perquè vostès saben, i si no ho saben, és això. Vull dir, jo m'he queixat en el ple i sé que el ple moltes vegades resulta en unes turres bestials i que per tant la gent no se ho engolix, però que jo em queixava en el ple doncs que serveis públics, des de que es va jubilar la persona que feia de cap de servei, no tinc cap de servei. No n'hi ha una persona que estiga fent de màxima responsable dels serveis públics. Aleshores, policia sí que té, evidentment, un cap de la policia, que és qui té la tasca de redactar aquests informes de necessitats, i jo li vaig demanar a Toni com a company si podia passar-me aquest informe del cap de la policia, que és qui fa aquestes tasques, i que jo mateixa seria qui l'adaptaria a serveis públics, ja que no tinc aquesta figura. És a dir, que als regidors de vegades doncs també ens toca fer enginyeria per a poder arribar a complir les qüestions que pensem que són justes per als nostres departaments.
Quina gana tenia de parlar, regidora.
Sí, feia temps que no venia.
Com se nota que ve del ple de la Diputació, no?
Bueno, venim de comissions, que entre el ple de la Diputació i l'entrevista hem tingut comissions.
No, jo em referís perquè com el ple de la Diputació estan en l'oposició, no els deixen parlar com quan estan governant.
Sí, i a més és que en qualsevol altre ple ordinari de la Diputació, doncs David i jo, David Guardiola, el meu company allí, i jo sí que mos repartim les intervencions. Ui, com era el pleno que era este pleno del estado de la provincia.
Sí, el Ecuador de la també de la legislatura.
L'any passat també el van
clar,
fer.
Però és que enguany dona la casualitat que estan en el Ecuador de la legislatura. Home, estava un poc enfadat.
Ahir només parlava el portaveu, aleshores jo
estava
jo
un poc,
no
estava un poc
res.
Enfadat.
Normal que estiguera enfadat, perquè el que hem viscut, buah, jo que he viscut coses molt dures en este ple de l'Ajuntament de Vila-real, adreçades directament a la meva persona, jo puc dir que a mi, bueno, no sempre m'han tractat de la millor manera, i vostès han sigut testimonis i ho han viscut, i fins i tot ho han patit les meues reaccions així quan venia desfeta. Vull dir que vostès, tant vostè com la seva companya, sou testimonis del que jo he patit en ixe ple, però a mi m'han perdonat la vida, i avui al meu company de la Diputació li han perdonat la vida. O sigui, és que ha sigut una cosa que jo m'he quedat, no sé, no m'esperava una reacció aixina de tota una presidenta de la Diputació. A més, han insinuat com a que nosaltres insultem, quan si n'hi ha persona correcta vamos, y en modals en este món de la política és David Guardiola i crec que podria dir fins i tot que és Compromís. Vull dir, jo no he insultat mai a ningú ni crec que ho faça mai. I, ostres, a nosaltres avui en el ple se'ns ha insultat i ja li dic, fins i tot se'ns ha perdonat la vida.
Sí, en este cas el que hem rebut nosaltres, que ho hem posat, evidentment, ho han tratat el tema, el que diu el seu company és el govern del no i denuncia la negativa sistemàtica del Partit Popular de Barratxina al diàleg, és a dir, Compromís planteja fer un nou acord per a la Diputació més participativa i democràtica, però bueno, diu que no volen saber absolutament res d'això.
No.
O sigui que...
De fet, m'ha sorprès perquè és una passada de rodillo continuat, és a dir, nosaltres presentem mocions amb bona voluntat i de qüestions que considerem que són transcendents per a les nostres comarques. Vull dir, en unes comarques on entre el 70 i el 80% de les persones es dediquen de manera directa o indirecta a la indústria ceràmica, bé siga en la indústria pròpiament dita de la elaboració de taulellets o bé siga en esmalts i en pintura o bé siga també en els palets o en les caixes, en les qüestions de logística amb els transports, camions, vull dir que moltíssima gent es dedica directa o indirectament a aquesta indústria i que es plantege fer una declaració institucional per la defensa de Cebisama, que al final és l'aparador que tenim les nostres comarques en una fira considerada d'interès internacional i que la Diputació, que és l'Ajuntament d'Ajuntaments, opte directament per ni parlar-ne del tema i guardar-la en un calaix perquè es vota en contra i no proposen ni seure's a parlar-ne. La veritat és que sobta moltíssim. Sí. És a dir, que quan es parla del diàleg es parla d'això, d'agafar el telèfon, ells que estan governant i que saben que poden, tenen la capacitat i la sartén pel mànec per a poder negociar, de demanar-nos seure'ns. Nosaltres ne som dos. És que nosaltres som dos diputats i ells tenen majoria absoluta, que no els ha fet falta ni els de l'extrema dreta per a poder governar. Aleshores, em sembla molt, molt trist l'actitud que últimament està tenint la presidenta, en el que té una actitud totalment dictatorial i autoritària i aun fins i tot en dies com avui s'atrevís a entre rises, perquè ojo, ho ha fet entre rises, a perdonar-li la vida a una persona de l'oposició que ja dic que som dos a soles. Que és que Compromís ne som dos, que el PSOE almenys ne són uns poquets més per defensar-se uns a altres.
En fi, regidora, gràcies per haver vingut, Maria Fajardo. Bueno, estem molt contents, 2 milions d'euros del govern central per renovar i lluminaris de la zona industrial i perifèria. És un motiu per estar ben contents.
Sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
De la depressió, immigrats de la desesperació, alumnes del sistema obrant el precipici, aturats en l'adversitat, oficials de 1.000 euros al mes, aprenent sense papers, prostitutes sense vida, músics en silenci, esclaves del patriarcat. I el dia que tot rebente, no m'esvereu al tall, no aniré a treballar. Que estarem segant cadenes. Mariners sense mar ni port, autònoms i amb l'aigua al coll, proletaris que no esmorzen, llogats a subcontracte, acomiadats del benestar. Repartidors de decepcions, preses de la repressió, collidors de bastonades, artistes sense públic, secretàries sense fumar.